Veieu d'algú que il·lumina casa seva amb els fanals del carrer, que veu la televisió del veí en prismàtics i que el seu millor amic és el director del banc? Si voleu partir-vos de riure, entreu a radioestel.cat, ompliu les vostres dades i podreu guanyar dues invitacions per persona per la preestrena. Teniu temps fins al dimarts, dia 7. Manual de un tacaño s'estrena en cinemes el 17 de febrer. Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cal aprendre on cal interrompre la discussió perquè no es transformi en mentida i on ha de començar la resistència per salvaguardar la llibertat.
Benet XVI.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Mig i seran 8:15. Salutacions del Mario Ramírez també a les vies de so. Avui del David García a la producció i tot l'equip amb l'Ignasi Miranda qui us parla. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Tres noms propis de l'actualitat del dia: Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Van des d'avui a judici pel 9-N. Es tracta d'un procés judicial contra un procés polític que apel·la a la democràcia i la sobirania dels catalans i que va portar més de 2 milions de ciutadans a les urnes en un procés participatiu, conegut per tots aquell 9 de novembre de 2014. Les repercussions que pot tenir en la justícia i en la vida política i social a Catalunya seran avui motiu d'anàlisi. Abans escoltem alguns fragments de la valoració del que va ser aquella experiència i de la declaració de l'expresident Artur Mas.
I la meva iniciativa i la del govern tenia unes arrels profundes, clares i, a més, estrictament democràtiques. Vull recordar en aquest tribunal que jo vaig decidir el novembre del 2012 avançar unes eleccions que en aquell moment no tocaven des del punt de vista del calendari, i vaig decidir avançar-les perquè volia saber si aquell clam que hi havia en el carrer a Catalunya, amb centenars de milers de persones presents, reclamant Catalunya un nou estat d'Europa, l'1 de setembre del 2012, si aquell clam realment tenia després una traducció en les urnes.
També ha justificat Artur Mas tota la gestió de la convocatòria d'aquella consulta.
I vaig haver de contraposar dos deures que tenien magnitud diferent. Un deure era evident, claríssim. Uns mandats parlamentaris explícits i reiterats. I un moviment que estava en marxa, que anava molt més enllà d'un govern o d'una administració, amb moltíssima gent compromesa. A l'altre costat tenia un deure que era el d'atendre una resolució del Tribunal Constitucional, que era un deure que, en la mesura en què vam demanar aclariments, vàrem entendre que l'havíem complert.
I una altra de les explicacions i dels arguments que ha donat l'expresident es refereix al que va ser posar les urnes en els col·legis electorals dins tot el procés participatiu.
Va tenir coneixement també de quina va ser l'actitud de la Fiscalia de Guàrdia davant d'aquestes denúncies.
El coneixement és obvi, i a més el que estava de fiscal de guàrdia en aquell moment està present en aquesta sala, no va actuar per aturar cap tipus de procés a cap indret del país on s'estaven produint aquella participació.
Del 9-N i del que és aquest judici que comença avui, parlem avui, tot preguntant-nos si està justificat el judici d'acord amb la llei actual i amb el moment polític que viu Catalunya. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat el periodista Lluís Foix, que acaba d'incorporar-se a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, benvingut, senyor Foix.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé.
I també tenim amb nosaltres Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana, independent al Congrés dels Diputats i membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Ja veu que no me n'oblido. Bona tarda, senyor Capdevila.
Sí, però sóc de la Junta, eh? No només sóc membre.
Membre de la Junta, encara més, eh? Encara està a més nivell. Vol dir que està en un nivell de govern, eh?
Sí, i dijous que ve, si Déu vol, fem l'assemblea per la renovació dels càrrecs i per, amb nova empenta, reemprendre...
Hi haurà nou president, doncs, després de la mort de,
sí,
del senyor...
La lamentada desaparició d'en Quim, que encara el plorem.
Joaquim Ferrer, sí, lògicament. Bé, dit això, fet aquest incís, parlem de la notícia del dia, l'inici del judici del 9-N, esperat inici, amb tota una sèrie de reaccions polítiques, socials i populars, amb unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, presents físicament a prop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a prop de l'Arc de Triomf i del Passeig de Lluís Companys, i moltes altres, també s'ha de dir això, que havien expressat el seu suport de manera virtual, tot i no poder ser-hi presents físicament. És a dir, que hi ha hagut una reacció d'important suport. Sempre podríem discutir a on arriba aquest suport, suport popular, i crítiques, per tant, al sistema judicial, que és el que ha portat al banc dels acusats aquests tres polítics catalans. Quina impressió tenen, per començar? Els hi dono carta blanca, si vol començar Lluís Foix o Joan Capdevila, és igual, eh?
No, a veure, jo he seguit durant tot el matí per televisió, després he anat seguint els comentaris.
Sí, és curiós, perdoni l'incís, que s'ha fet públic tot el que ha dit a la declaració Artur Mas i també el que han dit Joan,
sí,
Ortega i Irene Rigau.
Però jo crec que això la primera reflexió és que això és un fracàs dels governs d'Espanya i dels governs de Catalunya. Amb quina proporció? No ho sé, però vull dir, si durant 3 o 4 o 5 anys, des de l'any 12, doncs hi ha aquesta qüestió, que després l'any 14 es manifesta en un referèndum, després també dit consulta participativa, en el qual hi participen 2.300.000 persones, doncs això és molta gent, que no és tots, eh? Vull dir, jo no sóc pas dels que diuen que tots som 9-N, perquè n'hi va haver que no hi eren. Per exemple, jo mateix no vaig anar a votar, no? Perquè crec que tinc dret qualsevol,
sí, sí,
circumstància, a votar o no a votar, no? I després, aquí, a veure, jo la sensació que tinc després de les manifestacions ja habituals, després d'aquest entusiasme de tanta gent, aquesta il·lusió de tanta gent, doncs que això acabarà acabarà, doncs, sense que hi hagi un referèndum tal com tenia previst el president de la Generalitat amb els propers 18 mesos, és a dir, abans del mes d'octubre d'enguany. Aleshores, entrem en un període que sí que s'ha judicialitzat la política, però la política també, com ha dit avui el president Mas, home, ell que avui digui que no sabia les conseqüències que tenia, sinó les conseqüències, no sabia el que comportava la prohibició del Tribunal Constitucional, em sembla una mica poc realista, no? I aleshores jo el que voldria és fixar-me en el futur. Què passa el dia després? Què passa el dia després que hi hagi una sentència, sigui quina sigui? Doncs bé, doncs hi haurà referèndum, hi haurà referèndum, i si hi haurà referèndum, segons totes les indicacions i totes les enquestes, el que en sortirà és un país empatat amb si mateix. I a partir d'aquí, doncs no sé si és una manera intel·ligent per part de tots, de progressar, no?
Sí, senyor Capdevila, després d'aquesta primera intervenció del Lluís Foix.
Estan d'acord en part, no puc mostrar-me d'acord
amb tot.
Pensava, mentre parlava el senyor Foix, amb una colla d'inversors estrangers pendents de judici a prop de tribunals internacionals i de la junta arbitral del Banc Mundial, on, curiosament, el govern espanyol volia enviar jubilat el ministre d'Indústria, recorden, oi?
Sí, el ministre Soria.
Que estan pendents d'aquesta presumpta estafa, frau, que el govern espanyol ha fet amb tot el tractament de l'energia solar fotovoltaica. No té res a veure, però sí que veurà com acabo que té a veure. Són grans inversors internacionals, si no recordo malament, un d'ells el fons d'inversió dels fons de pensions dels bombers del Canadà.
Sí, que Canadà és un país solvent.
Sí, que van decidir invertir en energia fotovoltaica espanyola i que els hi van canviar les regles del joc a mig camí. Aquesta gent estan molt alarmada i estan pendents d'un arbitratge i uns judicis internacionals. Això parla de això, la inseguretat jurídica, que és segurament una de les grans lacres de l'estat espanyol. El poc rigor jurídic, el poc respecte a la discreció, al silenci que mereixen els sumaris, la judicialització de la politització de la justícia i la judicialització de la política, que segurament és una cosa que... Clar, avui jo sí que hi he anat, perquè...
Ha anat físicament al passeig de Lluís Companys? I com ha vist l'ambient? Com ha vist l'ambient?
Poder una mica més festiu i menys crispat del que em pensava trobar.
O sigui, pensava que seria potser més crispat que la Diada, per
correcte,
exemple.
Per exemple, sí, sí. He vist gent... He vist somriures. És un mal pas, però ens en sortirem. Clar, jo és que sí que vaig anar a votar el 9-N. Sí. Vaig anar a participar de la jornada...
Participativa.
Què passa? Que estem a poc temps de que hi hagi el que en diuen un xoc de jurisdiccions, de legalitats. Davant dels xocs de legalitats, a mi em dona la sensació de que al final ha d'imperar el que es cregui més legítim. I, per tant, perquè la legitimitat té un grau superior a la legalitat, oi? I perquè al final la legalitat ha de manar de la legitimitat. Entenc que és un bucle, eh? Però, clar, i que retroalimenten. Però si em demana quin és l'ou i quina és la gallina, penso que és abans la voluntat popular que no la llei.
Aquesta és la gran qüestió, la que marca les diferències.
La democràcia alimenta la llei i és la llei la que retroalimenta la democràcia. Ja? I l'una sense l'altra, malament. Però la prioritat és aquesta. Per això que jo que crec que efectivament sí que abans de desembre, no sé si és wishful thinking, però...
Hi haurà referèndum,
jo penso que hi haurà referèndum i que per fi podrem discernir dels catalans quants volen continuar sotmesos a la legalitat espanyola vigent, la que tenim ara i la que difícilment veurem que pugui o preveiem que pugui canviar gaire, i els que voldran sotmetre's a una nova legalitat. I penso que això és legítim.
Bé, com ho veu, senyor Foix? Perquè vostè apel·lava a les complicacions que pot tenir un... Ara hem sí, saltat una mica el tema del referèndum i del procés.
Jo crec que a l'ambient hi ha molta electricitat. I la gent s'enrampa. Tots ens enrampem.
No, vostè i jo no.
No, sí, però... És una metàfora.
Ja ens entenem, sí,
és
sí.
És una metàfora. Hi ha molta electricitat a l'ambient i després, a veure, en un país normal no és normal que hi hagi 40.000 persones davant d'un tribunal de justícia fent pressió sobre el jutge, que és el que... o volent donar la impressió que es feia pressió sobre el jutge, no? Després, home, si m'he de guiar per lo que he dit un jutge del seu partit, almenys el seu partit el va fer senador, que és el Santi Vila, les coses que va dir...
Santi Vidal.
Santi Vidal, perdó. Sí. No em van agradar gaire, no? Francament.
I per això va dividir en 17 hores, eh?
Sí, diguem-ho.
Un rècord espanyol.
Diguem-ho d'un altre.
Sí, sí.
Senyor diputat, diguem-ho que el van cessar. Sí, ja sé, però... Vull dir...
no, jo no estava... Jo no estava allà i...
Però a veure...
La pressió d'Esquerra Republicana sobre ell devia ser forta, perquè ho deixés, no, diguéssim? O...
No sé
si falta alguna intimitat, si els hi comento la conversa que jo vaig tenir amb ell i ell em perdonarà.
Si vostè vol fer-ho, cap problema.
De 19.000 persones les que ens senten, i per tant és una mica poc discret, però em sembla que en Santi em donaria permís per reproduir que a mi em va venir a dir, doncs, he comès un error, m'ho va dir amb unes paraules més col·loquials.
Ens les imaginem.
L'he vessada. L'he vessada i quan un la vessa ha d'assumir
aquesta plegar. Responsabilitat.
I per tant, això, suposo que això valida el fet o invalida les sentències que ell sostenia com a no certes.
Però jo no sé si la millor erro, també, però a veure, el que deia ell des de fa uns mesos per molts ambients i moltes localitats de Catalunya, em sembla que eren 9 conferències que es van... Perquè aquí no és una cosa que un periodista hagi fet, sinó
no.
Simplement els vídeos. Jo els he vist, no tots perquè són molt llargs, però n'he vist uns quants, i clar, i diu, quan algú em diu, us tenim tots controlats, no s'escaparà ningú, això em sona molt llunyà en el temps de la història. Eh?
No, li ha de sonar tan llunyà, sona Montoro, eh?
Sí, però...
Perquè,
sí, no, però Montoro,
Montoro... Em sembla que ella referia a la fiscalitat catalana i es volia referir que ningú es pensés que la Catalunya independent fos xauxa
i
que ens deixarien de...
Jutges bons i dolents... Bé, és igual, ara tampoc jo crec que el tema no és...
Sí, no és avui, el tema Santi Vidal.
Avui no és el tema Santi Vidal, sinó jo crec que el que a mi m'interessa és a veure què ponderem. El diputat diu, no, i aquest any hi haurà referèndum, no? Doncs el referèndum hauria de tenir com a mínim dues condicions, o tres. Una pregunta clara, suposo sí. que això seria, un reconeixement internacional i després tenir un cert principi de legalitat que...
Amb el cens, per exemple, no? Amb un cens...
No, però clar, aquí tot ve d'una declaració del 9 de novembre, si no recordo malament, en la qual s'aprova i després el 27S, el dia 27, es torna a ratificar, en la qual diu que el Parlament de Catalunya no obeirà cap altra llei que no vingui d'aquest Parlament. Home, això és una mica fort, eh?
Però... això és un pas cap a la declaració d'independència.
No, home, llavors no hi haurà cap llei de les Nacions Unides, de la Unió Europea... o sigui, clar, cap altra llei, això ho diu ben explícit, jo el tinc... Vaig fixar amb aquest document, no? Home, normalment, jo crec que la independència dels països ve de moltes maneres. Perquè un guanya una guerra, perquè hi ha un acord internacional que ho permet, i després perquè hi hagi un acord dintre de l'Estat en el que la part que es vol ascindir pacta amb la part, diguem-ne, que li hauria d'atorgar el dret a emancipar-se, hi ha bé més formes. Una altra forma seria una revolució, una ruptura, però jo aquestes possibilitats de moment no les veig d'aquí al desembre, perquè aquestes presses, els que fa anys que fem, cobrim esdeveniments, jo recordo quan fèiem les cimeres de la Guerra Freda, i, bueno, dintre de 2 anys ens veurem el cinqui, i llavors hi havia doncs, uns equips que treballaven, i llavors el cinqui reuníem, que hi vaig ser amb diverses d'aquestes cimeres, a Centroamèrica, doncs, a Ginebra, el cinqui, Virgínia, etc. Doncs això era un fruit d'unes preparacions, però jo crec que aquesta pressa que es té per fer la independència quan estem al mes de febrer, el dia 5 de febrer, i totes aquestes coses encara no les sabem, jo crec que és una mica, m'ho permetreu, és una mica fantasiós. Si diguem, mira, perquè jo hi m'he tingut, i he escrit moltes vegades, que la independència de Catalunya, si no som per aquestes condicions que he donat, difícilment es farà contra Espanya i sense Europa. I em direu, contra Espanya segur, perquè Espanya no donarà. Però i Europa?
És que la tradició de l'imperi hispànic, des dels Països Baixos, Filipines, ençà, doncs no ha estat mai la de la dialogant Canadà o de l'encara més dialogant, o igual de dialogant Regne Unit.
No, de Regne Unit i dialogant res, eh? A les emancipacions... Se'n va anar a l'Índia.
No, sí. I d'Israel tampoc
va marxar massa. D'Israel tampoc van matar 50, sí. 50 oficials britànics. Ni la de Sudan, ni la de Kènia, amb la guerra del Mau Mau. Ni la de Rodèsia, que va ser una de les últimes declaracions unilaterals d'independència de l'any 72 o 73.
Ni amb la guerra dels Boers.
Ni la guerra dels Boers. No, això que s'ha fet pacífic...
No, em referia al recent...
Sap quants francesos van morir a Algèria? 250.000.
Es referia a Escòcia, vostè.
Es referia a
l'Escòcia. Val.
No, referia a una data més recent.
Escòcia no era imperi, perquè ara Anglaterra no és un imperi.
Bé,
no, vostè deia l'imperi. Jo dic que l'imperi llavors per això he soltat, sí. Disculpi, no.
Sí. No, cap problema. Espanya tampoc és un imperi. El concepte d'imperi em sembla que ja ha quedat desfasat, no?
No, perquè l'únic imperi que hi ha és l'americà i ara no sé cap on va, eh?
Sí, amb aquest president proteccionista que tenen.
No sé. Bé. Però, en fi, disculpeu, eh? Però...
Cap problema. Està bé els incisos i, les rèpliques i dúpliques. Volia llegir com està l'enquesta, però si vol...
Sí, sisplau.
Li sembla bé, oi, senyor Capdevila i senyor Foix? Avui preguntem, amics oients, l'organització del 9-N em mereix un judici? Pregunta ben directa. I podeu respondre sí, els tribunals l'havien prohibit fins i tot com a procés participatiu. Podeu dir no, convocar els ciutadans perquè opinin no pot ser mai jutjat. O bé una tercera opció, no ho sé, però en qualsevol cas és perjudicial per a tothom. Una mica això últim és el que comentava abans Lluís Foix. De moment l'opció més votada és la segona. Per tant, la majoria dels que ens estan escoltant, encara que no siguin científiques aquestes enquestes, però marquen tendència, 78% diuen no, convocar els ciutadans perquè opinin no pot ser mai jutjat. També s'ha de dir que aquesta resposta és molt transversal. Segurament aquí hi ha independentistes, no independentistes, però que estan en contra del judici.
Jo crec que aquí saltem tots, eh? Vull dir, cada un salta les pantalles d'acord amb el seu plantejament. Aquí no hi ha mans innocents a la política. I llavors, clar, aquesta pantalla que se salta, dir això és per voler posar... Se'ns jutja per posar urnes al carrer... No se us jutja per això, se us jutja perquè no vau fer cas amb una sentència del Tribunal Constitucional. Aquesta és la raó formal i de fons que se'ls jutja.
Els fonaments de dret, teòricament, són aquests, vaja.
Si ho he entès bé, a la millor... Llavors diu, no, se'ls jutja... Home,
Si els delictes...
És punible posar que la gent voti? Com que no és punible, sinó simplement que és encomiable? La gent ha de votar, i ha de votar des de l'escala de veïns fins a l'Ajuntament i el país i Europa i els...
Tant de veïns... Els representants sindicals de les empreses...
Tot, evidentment que sí.
Tot, no? Es pot votar.
Però clar, diu, no... Diu, és que això ha estat per voler posar les urnes. En el fons, sí, però no és aquesta la qüestió. Perquè quan avui el president Mas diu... No, és que jo no sabia quines conseqüències tenia. No m'ho van dir, que comportava no obrir una... o no fer cas d'una sentència del Constitucional. Bueno, d'acord, però... Home,
s'ha fet passa, a mi em posa...
dret, eh? Però sí, ho he fet econòmic, és dir, no és...
Jo vaig fer veterinària.
Sí,
i poder... Poder això em dona una altra visió. D'entrada em posa a mi en la incòmoda posició de defensar, com em va tocar, perquè jo sóc el portaveu d'Esquerra a la Comissió de l'Estatut del Diputat, i per tant vaig haver-me d'estudiar molt bé per tot aquest afer... perquè en Francesc Homs, en Quico Homs, ha passat per una mena de judici...
A dins
de la Comissió de l'Estatut, sí, perquè es va haver de debatre tot plegat a l'hora d'emetre un dictamen. Dictamen que va passar una mica desapercebut, poder perquè els discursos es van fer a porta tancada, sense llum ni taquígrafs, poder perquè també... volia passar-se per alt la vergonya d'haver set l'informe emès per la Comissió de l'Estatut del Diputat menys unànimament votat. Ara no els hi sé dir exactament, però evidentment el grup del diputat Homs, però bona part del grup mixt, el PNB, Esquerra Republicana, li dic de menor a major per no fer cap preferència, i Podemos van votar en contra d'aquell dictamen. Vam votar en contra d'aquell dictamen fins i tot els independentistes, que vam anar amb molt de goig a participar del 9-N, però amb la recança de que sabíem que no acabaria de sortir tot l'efecte que voldríem. El procés que emana de el fet de desobeir aquesta providència del Constitucional, que a més té uns defectes de forma, en el sentit de que es van demanar uns aclariments que no van ser respostos, i això els juristes podeu afinar més bé sobre la importància d'això. També s'hi ha d'afegir altres dades que et fan sospitar que si no hagués sigut un rotund d'èxit, com va ser, les conseqüències a nivell judicial no haguessin estat les que són. Tenim un poder judicial, particularment als alts nivells de la judicatura, tant en mans de l'executiu, que et fa sospitar d'aquesta inseguretat i d'aquest poc rigor que veiem. I per això, a nivell popular, és normal, entenc que és normal, que hi ha qui se solivianti i qui protesti ordenadament, pacíficament. I un dilluns feiner, doncs, 40.000 persones, jo ho he trobat un èxit rotund. Uh-huh. Tot això no fa més que donar-nos raons als que... Fa anys, no em voldria repetir, perquè citava el mite de Sísif en dues ocasions ja a aquesta casa, però els catalans volent reformar Espanya des del temps de Jaume Balmes, i si no abans, és això, el mite de Sísif, de voler reformar, i quasi bé ja estem a dalt i aquella pedra torna a rodolar.
Ara hi ha una doctrina, hi ha un corrent historiogràfic que diu que Catalunya... ha fet molt a Espanya, des del Jaume Marfany, l'altre dia un historiador la Contra la Vanguardia ho deia, i, de fet, jo no sé si l'ha reformat ni que l'ha fet, però que el que és evident és que Catalunya ha fet canviar la política espanyola, no sempre, potser mai, pel bé dels catalans, això és un fet, parlo del segle XX i parlo del segle XIX també, però sobretot a partir de les bases de Manresa.
Oh, i abans, el general Prim va intentar fins
no,
i tot...
El general Prim és després, jo crec, eh? Les bases de Manresa, quan són?
1890...
Ai, és igual, el general Prim té un discurs a les Corts en el qual que és incendiari pel...
Sí, no, però va fins i tot intentar canviar-los la dinastia a veure si ens en portaven una de més civilitzada. Sí.
Bé, els veig amb molta anàlisi històrica.
Jo el que penso és que hi havia un jutge de pau al meu poble que quan hi havia un conflicte, normalment era de fites, de terrenys, sempre arribava allà, no era jurista, sinó sempre un home de pau, i deia, bueno, a veure si ho podem arreglar de bé a bé, això. O sigui, jo crec que això s'hauria de poder arreglar de bé a bé.
Aquesta és la gran qüestió, no?
Sense que hi hagués vencedors ni vençuts, i que es busqués una sortida que fos acceptada com amb una majoria qualificada de catalans. I quan dic una majoria qualificada, parlo del 60%.
Bé.
Que és el que van dir els canadencs quan van fer la llei de la claredat. Eh? Uh-huh. Uh-huh. Això seria el que a mi m'agradaria. Ara, com serà? No sé.
Senyors, que el temps se'ns tira a sobre. Avui el mirador de l'actualitat el compartim. L'hem compartit amb el periodista Lluís Foix i amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila. L'enquesta, us preguntàvem, amics oients, teniu encara fins a les 8 per votar. L'organització del 9-N mereix un judici. 78% diuen que no pot ser mai jutjat que es convoqui els ciutadans perquè donin suport. Un 20% diuen que sí, que els tribunals els havien prohibit fins i tot el procés participatiu. I un 2% diuen no ho sé, però en qualsevol cas és perjudicial per a tothom. Hem tingut molts comentaris dels oients, us ho agraïm especialment avui. Per exemple, un oient, per exemple, Vicenç Castellans, diu ens estan jutjant a tots els que vam anar a votar, diu. També diu Miquel, en quin món vivim? És clar que no. Si comencem així, la cosa pot acabar molt malament, diu. També diu Joan, si consultés anticonstitucional, s'hauria de jutjar aquesta Constitució. I finalment diu, pensava que la dictadura feia temps que havia passat. Un altre oient, Francesc, diu això. I encara hi ha una altra opinió. Diu, no sé què passarà, però caldria que hi hagués un acord perquè aquests conflictes no es produïssin a tan alt nivell. Bé, opinions de tota mena. I moltes més, eh? Avui agraïm especialment als oients que hagin fet els seus missatges directes. Alguna conclusió sobre com pot evolucionar la situació política a Catalunya? Perquè no oblidem que, encara que això és un procés judicial independent, teòricament té incidència política, és clar.
Jo tinc, diguem-ne, dues possibilitats. Eh? Una que acabi doncs, amb un pacte acceptat per les dues parts, que alguna part...
Governs català i espanyol, vols dir?
Sí, i europeu. I l'altre, com acabarà? Doncs acabarà doncs, amb moltes tensions, no? O sigui, per què? Perquè no hi ha una majoria social, encara, ni amb un bàndol ni amb l'altre. Hi ha una majoria, doncs, en el Parlament és una majoria de 72 escons, 4 més dels necessaris, però amb 10 dels quals doncs, són antieuropeus, són anticapitalistes, són anti-no sé què, són anti-no sé quants, amb tota legitimitat, perquè representen a 300.000 catalans, no faltaria més. Però jo el que veig és molt complicat aquesta aliança que va una mica... que és contradictòria entre Junts pel Sí i la CUP. Per tant, jo crec que això s'acabarà, no passarà res, i seguirem vivint, i demà tornarà a sortir el sol, i demà es tornarà a seguir el judici, el divendres sembla que acabarà la vista oral, no sé quan serà la sentència, i després ja veurem el que passa. I l'altra opció, que això no cremi, vamos, no provoqui tensions a la societat, que no siguin cíviques com han estat fins ara.
Sí, ens queden 15 segons.
Res suposa que sigui molt cívic, el que ha començat sento. I més proves de civisme que ha demostrat aquest poble, em sembla que no. Per lo de més, doncs, home, molt més optimista. La solució és posem les urnes i comptem-ho. És tan senzill com això. Puntem-nos.
I després que hi hagi un debat, també, abans de...
Clar,
abans de
no,
perquè, clar... Perquè, clar
sí. I vostè ha defensat també sempre una pregunta clara de sí o no.
Naturalment.
No?
Naturalment.
Sí.
Vostès, vaja. Ho deixem aquí. Gràcies, Joan Capdevila i Lluís Foix. Fins una altra. Bona nit, que vagi molt bé. Adéu-siau. Anunciem la pregunta per demà. Parlarem d'un tema polític interessant. Els Comuns i Podem i, d'altra banda, Ciutadans creixeran més a Catalunya i a Espanya? Podeu respondre sí, no... o un sí i altres no? Aquesta és la pregunta que ja des d'ara podeu respondre a radioestel.cat.